L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més. Molt cordial la salutació de benvinguda en este temps d'actualitat i d'informació que es diu l'informatiu EMUTE. El d'avui, dimecres 24 d'abril, temps que conjuntament elaborem els diferents serveis informatius de les emissores associades a EMUTE. Un temps que, com és habitual, diàriament introduïm a ritme de titulars. La crònica informativa de la jornada ens portarà avui a parlar de festa, de bous i de la població de Santa Bàrbara que podria tornar a celebrar bous a les festes de maig si així ho decidix l'Ajuntament. El nou reglament permet de recuperar aquesta celebració argumentant la tradicionalitat. Anirem a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població demana a Costes que repare els desllavissaments a diferents punts de les seues costes del seu terme municipal. Alcanar celebrarà el proper cap de setmana les primeres jornades del món rural. I el Consell Comarcal del Baix Ebre presenta el catàleg de formació als consells consultius de dones i de gent gran de la comarca. Un informatiu el d'avui en el que parlarem també de qüestions formatives. De veritat, saps què fer per trobar una nova feina? Aquest serà el contingut d'un nou seminari, el que avui ofereix la Universitat Oberta de Catalunya en aquest cicle de conferències simultànies i gratuïtes. Som l'endemà de la Diada de Sant Jordi. És, per tant, un bon moment per passar balanç a com va anar la festa al territori, quins van ser els títols més venuts a les nostres comarques. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui tractarem també qüestions esportives. D'una banda, per conèixer que 8 equips d'handbol femení juvenil jugaran en posta a la fase final del Campionat d'Espanya. Ho faran el proper mes de maig. I una miqueta més prop en el temps, diumenge que ve es celebra una nova prova del circuit Running Series. Serà concretament a Deltebre, amb la disputa de la cursa del pont. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada. Temes que, si us interessen, tot seguit us comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el repàs a l'actualitat de la jornada l'obrim avui anant cap a Santa Bàrbara, una població que podrà tornar a fer bous en les properes festes del maig, si ho vol l'Ajuntament. El nou reglament permet recuperar la celebració argumentant la tradicionalitat. Joaquim Martí diu que els taurins estan satisfets perquè el reglament blinda la festa. És la primera crònica d'aquest informatiu i avui, des de la Plana Ràdio, ens la porta Josep Roig.
El nou reglament dels correbous, aprovat recentment pel govern, ha deixat satisfets als membres de l'Associació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre. Per exemple, el seu vicepresident i membre de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara i la Penya Taurina Planers pels Bous deia en una entrevista a la Plana Ràdio que calia aprovar aquest reglament, entre altres motius, per poder acollir-se a la tradicionalitat a l'hora de recuperar la celebració de festes taurines com les que, per exemple, Santa Bàrbara celebrava antigament al mes de maig. Martí deia que el nou reglament ara permetrà aquesta possibilitat sempre que l'Ajuntament ho vulgui, així com puntualment per un fet excepcional com, per exemple, la Fira de l'Oli que el poble celebra al mes de novembre.
Satisfets perquè era un reglament que com molt bé has dit, l'estàvem esperant en candeletes, com aquell que diu, perquè se va lluitar molt, se va treballar molt per a poder-se fer. Recordo que primer se va fer una llei que va sortir al 2010 i s'havia de fer un reglament per a intentar matisar alguns punts d'aquesta llei que no quedava ben clar, sobretot el tema de la tradicionalitat. Per exemple, en el cas de Santa Bàrbara, que es feien les festes majors al maig, pues, si nosaltres o l'Ajuntament vol fer bous al maig, pues, ne podrà fer. I durant l'any, durant dos dies, podrà fer un cas excepcional i també podrà fer bous en un cas que sigui excepcional. Per exemple, el 20è aniversari de la Fira de l'Oli, si l'Ajuntament voldria fer bous, pues, podria fer en un cas excepcional. L'any següent el 21è aniversari de la Fira de l'Oli no em podria fer perquè no marca la tradicionalitat, el cas d'excepcionalitat.
El vicepresident dels Taurins Ebrencs destacava també del nou reglament el fet de que els menors de 14 anys no poden anar agafats a la corda en el cas dels bous capllaçats. De fet, explicava, el manual de bones pràctiques ja s'explicita que no ho poden fer. El que no pot controlar la comissió de bous de cap poble és que els menors surtin al carrer a veure el pas del bou, reblava. Referent a la seguretat a les places i després de l'accident mortal de la passada temporada, Martí deia que el reglament reforça el control i la supervisió d'aquesta, ja que a partir d'enguany el tècnic municipal que supervisa aquesta seguretat tindrà que revisar i aixecar acta abans de cada acte taurí. Recordem que fins ara hi havia una sola acta abans de començar els dies de bous.
A raïs del que va passar l'any passat, que pareix que quan passin les desgràcies llavors ens espavilem tots, però bueno, el que va passar l'any passat a la nostra població veïna de Deltebre, pues que va haver un accident, va haver una mort com tots sabem, pues s'ha fet això, no? S'ha fet un intent de legalitzar més encara el tema de la seguretat a les places. El tècnic municipal haurà de fer un acte abans de cada acte, o sigui, abans de cada tarda de vaques, abans de cada bou envolat, haurà de fer un acte conforme la plaça està en perfectes condicions. Que recordo que hasta ara, només a principi de festes, anàvem la junta, anàvem la regidora, l'alcalde i membres de la comissió de bous juntament amb el tècnic, fèiem una passada per la plaça i si la plaça estava bé, pues, ja firmava i ja està. Ara haurà de ser abans de cada tarda de vaques i abans de cada, bueno, abans de cada acte taurí. Si no hi ha aquest acte, no es podran fer bous.
Finalment, Martí deia, referint-se als antitaurins, que alguns que asseguraven que el reglament serviria per a que encara es fessin més bous s'hauran d'engolir les seues paraules, ja que, com ha demostrat la estadística oficial presentada recentment, enguany hi ha menys actes programats.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població ha demanat a Costes que repari els esllavissaments a diferents punts de la costa d'aquest terme municipal. Els efectes dels temporals de pluja i el llevant al mar han provocat despreniments i desperfectes a roques daurades i a cala vidre. Es demana que s'actue amb la màxima brevetat possible. Així ens ho explica des de la seva crònica, des de la Cala Ràdio i avui, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha instat a la Direcció General de Costes i Medi Marí del Ministeri d'Alimentació, Agricultura i Medi Ambiente que actuï amb la màxima brevetat possible sobre els efectes causats pels esllavissaments provocats en els períodes plujosos d'aquests primers mesos de l'any en alguns indrets del litoral calero. El consistori ha remès un escrit en el que s'enumeren detalladament els desperfectes, acompanyat per informes tant de la policia local com de l'arquitecte municipal. Els quals constaten aquests esllavissaments a la zona de Roques Daurades, entre el port de l'Estany i la platja de Bonsecapó i també a la platja de Calavidre. No només és una necessitat d'imatge, sinó també de seguretat davant la possibilitat de nous esllavissaments i la conveniència de garantir la seguretat de les persones que transitin pel GR 92. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Enviat al Servei de Costes, en aquest cas de l'Estat, a Tarragona, s'han fet les gestions perquè es pugui accelerar al màxim doncs estos desperfectes, estos desprendiments que han hagut en alguns trams del GR, perquè estiguéssim tots situats. Bàsicament són a dues zones, una zona nord que seria per la zona de Calavidre i una zona sud per la zona que hi ha entre Bonsecapó i l'Estany. I després d'haver enviat aquest informe cap a Costes, cap a Tarragona, doncs s'ha demanat que puguin accelerar al màxim aquesta, diríem, reparació.
Els despreniments a la zona de Roques Daurades s'han detectat a l'alçada de les antigues salines, on també l'acció de l'aigua sobre els penya-segats durant els temporals ha provocat el deteriorament del conglomerat de roca. Pel que fa a Calavidre, s'han produït despreniments de terra i roques en una franja d'uns 15 metres de la façana marítima.
Gràcies, Olga, i de les qüestions costaneres, anem a parlar ara de les del món rural. Primeres jornades del món rural construint sobirania responsable. Aquest és el lema d'aquestes primeres jornades que de cara al proper cap de setmana ha organitzat l'Ajuntament d'Alcanar a través de les regidories tant de Medi Ambient com d'Agricultura. Unes jornades que focalitzaran la seva activitat dissabte a la tarda a l'edifici de serveis agraris, a la sala d'actes. A partir de les 6 de la tarda hi haurà una primera xerrada que pronunciarà el membre de la cooperativa Risell, Andreu Camproví. Ell parlarà sobre el Banc de Terres i les cooperatives de producció. Tot seguit, i en acabar aquesta primera intervenció, hi haurà també la xerrada d'Esther Vives, activista social, que parlarà sobre la sobirania alimentària i el consum responsable. Unes jornades sobre les quals ens parlava el regidor d'Agricultura i Medi Ambient a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. Ell explicava el perquè, la motivació que ha portat l'Ajuntament a organitzar aquesta iniciativa. Josep Maria Sancho.
Bé, de fet, aquí el que s'ha de fer aquestes primeres jornades del món rural, i també cal explicar una mica per què el món rural, no? I a vegades t'has de també ajustar una mica les pròpies organigrama que es fa des de la Generalitat, en aquest cas, en què bueno, pues ara mateix hi ha un tècnic de producció ecològica al Departament d'Agricultura i d'alguna manera, si vols mirar coses d'aquestes, sempre tens que anar via agricultura, no? I per tant, jo també penso que si aquí es fan les jornades pues, també han de ser dins d'aquest marc, que és una mica un marc que a mi em va bé, també, no? Cada vegada més te'n dones compte de que allò que... Jo ho dic algunes vegades, inclús també ho he dit per escrit, bé, que cal pensar en global, cal veure el que es fa en global per després intentar d'alguna manera mirar el que queda per on te pots anar tu i llavors jo penso que sí que es pot anar a lo local, no? Vull dir, pensar en global i actuar en local. Ho dic així perquè penso que se pot competir, per supòs que sí, que es poden millorar qualitats, se poden fer un munt de coses, però que aquí en aquest món global és molt, molt complicat. En canvi, se té molt abandonat el que és el mercat de proximitat, del camp al plat. I dic aquesta frase perquè és una d'aquelles frases que també s'està d'alguna manera imposant.
Cal dir que, a banda d'aquestes intervencions de dissabte, les xerrades que, com dèiem, començaran a les 6 de la tarda a serveis agraris, hi ha més propostes, en este cas a l'aire lliure. Diumenge 28 d'abril, a partir de les 10 del matí, s'ha planificat una sortida a l'entorn de l'Ermita del Remei per fer una plantada de flora autòctona, una plantada que acabarà cap al migdia amb la celebració d'un dinar de germanor, una paella popular per a la qual tots els que hi vulguin assistir poden passar durant aquesta setmana per les oficines de l'Ajuntament a comprar els tiquets al preu popular de 2 euros. I per últim, hem dit també que en el calendari, en el programa d'aquestes jornades, dilluns dia 29 d'abril, hi haurà una plantada de flora autòctona, en este cas a la zona litoral de les cases d'Alcanar. A més, també dilluns a la tarda hi haurà jornada de portes obertes a l'escola, concretament a l'hort ecològic que s'encarreguen de cultivar els mestres i alumnes del Col·legi Marjal.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I avui hem de parlar també del Consell Comarcal del Baix Ebre i d'aquesta nota de premsa que ha fet pública anunciant la presentació del catàleg de formació als consells consultius de dones i gent gran, amb la finalitat d'aprofundir en aquelles temàtiques que més interessen als dos sectors representats als consells consultius. L'ENS Comarcal del Baix Ebre ha presentat un catàleg de formació que contempla diferents xerrades i tallers específics dirigits a la gent gran i a les dones de la comarca. La presentació del catàleg de formació s'ha realitzat a la seu de l'ENS Comarcal. En l'acte, dirigit al Consell Consultiu de la Gent Gran, han assistit el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, la vicepresidenta d'Atenció a les Persones, Júlia Selma, el conseller de Polítiques d'Integració i Cultura, Joan Font, així com la directora territorial de Benestar i Família a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, i el coordinador de l'àrea de serveis socials de l'ENS Comarcal, Josep Miralles. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, subratllava que una de les principals finalitats d'aquestes trobades és intentar copsar quines són les inquietuds dels sectors representats al Consell Consultiu, així com dinamitzar el seu funcionament. Al mateix temps, i en relació amb el catàleg de formació presentat, Soler explicava que aquest s'ha definit amb l'objectiu d'analitzar aquells temes que més poden interessar a la gent gran i a les dones, i remarcant amb un èmfasi especial el fet de donar a conèixer els diferents serveis comarcals. Finalment, la directora territorial de Benestar i Família a les Terres de l'Ebre, Manolita Cid, manifestava que des del departament s'estan realitzant totes les accions possibles per mantenir i reforçar un estat del benestar que ha estat conseqüència de l'esforç i el llegat de moltes persones. En la segona presentació, dirigida en aquest cas a les dones de la comarca, també hi va assistir la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a les Terres de l'Ebre, Carme Valls, que explicava les últimes actuacions de l'institut que representa i obria les portes al Consell Consultiu, remarcant que des de l'Institut Català de la Dona s'està treballant amb la línia d'estar sempre al costat de les dones per tal d'ajudar-les amb totes aquelles situacions o coses que siguen necessàries. En total, l'ENS comarcal ha presentat més de 15 xerrades relacionades amb àmbits com ara els serveis socials, l'adopció, les noves tecnologies, visites guiades, medi ambient, protocol, salut, etc. Si bé la majoria d'aquestes xerrades estaran realitzades per tècnics de l'ENS comarcal, algunes d'elles comptaran també amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa, la Creu Roja o l'Acció Social Integrada.
Mercat del vehicle d'ocasió. 27 i 28 d'abril al Parc dels Xirivecs d'Amposta. T'esperem.
Del 13 d'abril al 18 de maig tornen les 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia... Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi.
Diumenge 28 d'abril arriba a l'Aldea la festa tradicional dels Tres Tombs. A les 9 i mitja del matí esmorzar per a tots els participants. I a les 11 i mitja del matí, benedicció dels animals i començament del recorregut dels Tres Tombs per tota la població. Diumenge 28 d'abril arriba a l'Aldea la festa tradicional dels Tres Tombs. Us esperem.
Un saludo para todos. A tots jo vull saludar.
L'informatiu Emute.
Obrim ja la pàgina dedicada a les propostes de l'àmbit de la cultura. De fet, saps què fer per trobar una nova feina? La Universitat Oberta de Catalunya continua avui amb el cicle de conferències simultànies i gratuïtes. Concretament, la UOC iniciava ja el passat mes de febrer aquest segon cicle de seminaris en xarxa, un programa de conferències que es poden seguir de manera simultània des de dues de les seus ebrenques, concretament des de la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa, i des del Casal de Joves, de Roquet. Així ens ho explica des de la Plana Ràdio i en la seva crònica d'avui, Tere Giner.
Així és, Domènec. Els seminaris en xarxa són una experiència pilot organitzada per la UOC amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal de la Terra Alta, en què mitjançant l'aprofitament de les noves tecnologies es connecta en xarxa els municipis de Roquetes i de Gandesa per tal de sumar esforços i optimitzar molt millor els recursos disponibles, fent que aquests seminaris es puguen seguir indistintament des de qualsevol de les dues seus i possibilitant la participació activa via internet. Avui, dia 24 d'abril, la conferència estarà dedicada a oferir eines per optimitzar la recerca d'un lloc de treball. Amb el títol De veritat saps què fer per canviar o trobar una nova feina, Guillem Recasens, col·laborador docent dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, ens explicava algun dels temes que destacarà en aquesta xerrada.
Sí, mira, jo el que explicaré és, abans de començar a buscar feina de manera arcaica, no? Que és, bueno, vaig a fer un currículum i posaré tal qual, és a dir, què és tot el que hem de tenir present abans de posar-nos a fer un currículum. En primer lloc, què estem buscant, el que et deia, després la trajectòria i després els assoliments. Això, tot això no es treu de la xistera, sinó que és tota una metodologia, un procés que diu que per trobar feina de manera científica s'ha de seguir tot un procés, i això és el que explico. Llavors, és a dir, primer, eliminar els paradigmes laborals que tenim ficats. Oh, és que hi ha tanta crisi i no trobaré feina. No. Oblida-ho, anem a veure què és el que incideix. I llavors vaig a explicar el concepte de competències i com es fa el canvi intern, com es fa el canvi de feina i com es munta el projecte propi. I llavors, en el canvi de feina, també entro molt a fons en el tema de quins són els passos que hem de seguir per trobar una feina concreta. Ara bé, com sempre, les feines són aleatòries. No? Surten quan surten, això jo no puc assegurar, però sí que quan surti una oportunitat estem en la millor disposició per trobar, bueno, perquè et facin l'entrevista. És a dir, jo el màxim que aconsegueixo una feina és aconseguir entrevistes als meus clients.
Recordem que el dia 29 de maig, Marta Zaragoza, col·laboradora docent dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, oferirà una xerrada titulada Emprendre en clau de competències, el perfil emprenedor. En aquest cas serà a Roquetes. Totes les xerrades comencen a les 7 de la tarda. L'assistència és lliure i gratuïta.
Gràcies, Tere. I abans d'arribar a la informació esportiva, avui hem de fer també un petit comentari sobre la jornada d'ahir, Diada de Sant Jordi, i en este cas com van anar les vendes dels títols d'aquesta festa tan nostra, la festa més bonica del món, tal i com alguns la qualifiquen, la festa del llibre i de la rosa. En el conjunt de la demarcació de Tarragona, els llibres dels autors locals, tant de les comarques del Camp com de les Terres de l'Ebre, han quedat eclipsats aquest Sant Jordi per títols mediàtics Convictus, d'Albert Sánchez Pinyol, Bruixoles que busquen somriures perduts, d'Albert Espinosa, o Plans de futur, de Màrius Serra. Segons una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies, el Gremi de Llibreters de Tarragona diu que els escriptors locals s'haurien quedat enguany una mica enrere, a l'espera de conèixer el balanç definitiu de la Diada. Malgrat tot, propostes de caire històric, com Tarragona Panoràmica, de Jaume Benaiges i Jaume Fontanet, o El comerç a la Rambla de Tarragona, Pas a pas, de Rafael Vidal i Ramon Giner, han triomfat a la capital tarragonina, juntament amb autors com Coia Valls o Francesc Valls Calçada. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els autors catalans supervendes també han arrasat a les llibreries i parades de les nostres comarques. Segons el rànquing elaborat per la llibreria Tortosina, la 2 de Viladric, la Reina Descalça, d'Ildefonso Falcones, encapçala la llista d'exemplars més venuts, juntament amb Plans de futur, de Màrius Serra, i Victus, d'Albert Sánchez Pinyol. En alguns d'aquests casos, les edicions catalanes es van esgotar a mitja tarda i només es venien exemplars en castellà. També se situen en la franja dels més sol·licitats la nova obra del televisiu Albert Espinosa, Bruixoles que busquen somriures perduts, o La família exemplar, el Premi Josep Pla, obra de Genís Cinca. En castellà, El maestro del Prado, de Javier Sierra, ha estat una de les referències. Les imatges de la societat tortosina de la postguerra, el franquisme i la transició, captades des de l'òptica dels professionals que van treballar durant aquests anys a la ciutat, donen forma a la Tortosa dels retratistes 1939-1983, el llibre de Quimo Panisello que s'ha convertit en una de les obres locals més venudes aquest Sant Jordi a les Terres de l'Ebre. La xertolina Francesca Aliern, una habitual en els llocs més alts del rànquing de vendes de la Diada, ha tornat enguany a situar una de les seues novel·les, La segona innocència, entre els llibres més sol·licitats. El recull poètic, Absolt pel temps, El cor de la terra, de Josep Olives, i Bolets del port, del grup de recerca científica de les Terres de l'Ebre, completen la graella de títols i autors del territori més venuts.
Arriba del Tebre un dels actes esportius més importants de l'any. El 28 d'abril t'espera la cursa del pont Running Series. Vine a córrer els 10 quilòmetres per un dels circuits més espectaculars de les nostres terres. Per més informació a la pàgina web o el mateix matí a la cursa. Running Series, la segona cursa del pont del Tebre. Data 28 d'abril.
Del 15 d'abril al 4 de maig, cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. Cinquenes jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Els últims minuts de l'informatiu d'avui els dediquem a comentar i tractar també qüestions esportives. Per fer-ho comencem anant cap a Amposta. Un total de 8 equips d'handbol femení i juvenil jugaran a la capital del Montsià la fase final del Campionat d'Espanya el proper mes de maig. Així ho ha decidit la Federació Espanyola d'Handbol i així ens ho explica avui, des de la seva crònica, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, la Federació Espanyola d'Handbol ha concedit al Club d'Handbol Amposta l'organització de la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil d'Handbol Femení, que es disputarà al pavelló de la ciutat ampostina de l'1 al 5 del proper mes de maig. Allí es trobaran equips com el Porriño de Pontevedra, el Lizamerra de Navarra, el Màlaga Costa Sol, el Base Villaverde de Madrid, l'Elche, el Sagunto, el Granollers i les anfitriones, que serà l'Amposta. El president del Humboldt Amposta, Xavi Simón, ens ho deia així.
La fase final del Campionat d'Espanya Juvenil d'handbol, crec que això és una fita històrica tant per al club com per a l'handbol d'aquestes terres, ja que no s'havia pogut aconseguir mai arribar ni deportivament ni poder organitzar aquest tipus d'event, no? Perquè no hem d'oblidar que és la categoria juvenil l'antesala a les sèniors, no? I aquí vindran els 8 millors equips d'Espanya i en conseqüència vindran les jugadores millors del país, que en un futur no molt llunyà seran les que formaran part del màxim nivell de l'handbol femení espanyol.
El president de l'handbol Amposta assegura que van a per totes i no descarten qualsevol resultat. Cal recordar també que seran a prop de 500 persones les que arribaran a Amposta acompanyant els diferents equips d'handbol, tant jugadores com equip tècnic, així com familiars i simpatitzants.
Gràcies, Manel. I no abandonem les qüestions esportives, en este cas per anar cap a Deltebre. El circuit en Running Series arriba diumenge que ve en aquesta població amb la disputa de la cursa del pont, tal com des de Radio Delta ens explica Amado Cebolla.
Després de l'estrena del circuit en Running Series Amposta, ara arriba a Deltebre i serà aquest proper diumenge al matí on s'espera un dels actes esportius més importants de l'any al Delta. La cursa del pont, amb 10 quilòmetres de recorregut, sortirà des del marc incomparable del pont Lo Passador, el passeig del riu i un circuit urbà pel mateix municipi. D'aquesta cursa ens parla un dels organitzadors, el Kilian Bertomeu.
La Running Series ja sabeu que és una prova, bueno, 10 proves de 10 quilòmetres que es fan a les Terres de l'Ebre, el que fan és modificar les dates. L'any passat mos va tocar l'octubre i ara mos toca el 28 d'abril. I així, pues, els participants també és agradable, ja que venen a Deltebre, en aquest circuit que la veritat que tothom pues, li encanta i, a més, és un circuit de marca que diuen. És a dir, com som tan plans, pues, los atletes que venen a buscar una marca personal pròpia, normalment és un circuit que agrada. I enguany estem convençuts de que superarem els 200. En quin pico encara no us ho puc dir, però ja us dic, segur que superarem els 200. Nosaltres tenim dos reptes, un és este, i el segon és que participe més gent de Deltebre.
Aquesta cursa ja prou consolidada aplegarà més de 200 atletes vinguts d'arreu de les Terres de l'Ebre i que ja estan inscrits. I el mateix dia, a la cursa del pont, també es podrà apuntar al preu de 15 euros. A més, els organitzadors obsequiaran els participants amb una camiseta commemorativa. Ja ho sabeu, si us agrada l'esport, en Deltebre us espera a la Running Series la cursa del pont. Ja us avancem també les pròximes que seran el 12 de maig a Hort de Sant Joan i el 26 al Perelló.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui encara tindrem una jornada estable, assolellada en conjunt, per tant, de molt bon aprofitar, perquè a partir d'aquest dijous i durant uns quants dies sembla ser que tindrem un temps inestable, insegur i canviant. De moment, avui continuarem amb aquest cel assolellat en conjunt, tret d'algun núvol baix cap a les comarques del nord-est, alguna nuvolada a la tarda cap al Pirineu, però sense més conseqüència i amb un ambient encara força suau al migdia, valors cap a l'interior que podran tornar-se en per aquests 19-20 graus puntualment per sobre. On quedaran una miqueta més frenades aquestes temperatures? A la mateixa línia de la costa, amb aquest gregal que ja es començarà a notar aquesta tarda i que encara ho farà amb més intensitat de cara a aquest dijous. Canvi de temps, pertorbació mediterrània que es va acostant a casa nostra, que avui afectarà el sud del País Valencià i Balears, i que a nosaltres ens arribarà en presència de núvols aquesta propera nit i sobretot demà, amb un cel tapat, amb algunes precipitacions febles al matí, a la mateixa línia de la costa. A la tarda sembla ser que una miqueta més intenses cap a les comarques tarragonines, acompanyat, com dèiem, d'aquest vent de gregal i també d'aquesta mala mar, amb dos avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, i propers dies d'inestabilitat, de temps insegur, divendres, dissabte i diumenge. Haurem d'anar seguint aquesta situació, però sí que es preveuen aquests cels més ennuvolat i també amb ruixats dispersos.
Un dia més en la previsió del temps. Avui, amb aquest anunci de futures pluges, ens ha acompanyat a la recta final d'este temps dedicat a l'actualitat que es diu l'informatiu Emute i que conjuntament les emissores associades en aquesta associació cada dia t'oferim. El control i continguts també avui, dimecres 24 d'abril, han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra fidelitat i companyia a l'hora de sintonitzar-nos i emplaçar-vos a la nova cita que, si voleu, compartirem aquí, demà mateix, des d'una municipal.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.